Divendres 6 de setembre del 2013. Avui obrim el 30è i últim quadern d'estiu del Matins en Xarxa. Rellegint el capítol d'ahir, recordem el pas del publicista Lluís Bassat per aquest programa. Bassat, que estiuejava Caldes d'Estrac a Caldetes, i encara hi va de tant en tant. Qui hi és encara cada dia és el Cesc Vila, d'Arrels Cultura, que és una associació que recopila dades sobre aquest municipi del Maresme. Doncs bé, l'un i l'altre van dibuixar una postal dels estius d'anys enrere.
Però tots recordem la seva família, fins i tot com quan ell diu que venien a estiuejar a Caldes, fins i tot hi va haver una petita època de la vida del seu pare, que després de la Guerra Civil, aquí a Caldes hi havia una fàbrica d'estisores, navages i tal, i que la seva família va comprar, i durant un temps van ser propietaris, i molta gent d'una certa edat del poble recorden a la seva família quan estiuejaven al carrer del Mar.
Ja us deia que baixo pràcticament cada dia a l'estiu, i sobretot vaig recordant llocs que jo havia anat. A la Riera doncs, hi havia un ferrer que m'arreglava la bici.
Enterrades.
Vull dir que és que recordo els magatzems on compràvem, les botigues. O sigui, em sento molt, molt, molt de Caldetes, molt.
Però això va ser ahir. Avui pàgina en blanc i tornar a començar. Perquè, com va dir aquell, per escriure només hi ha dues normes. Tenir alguna cosa a dir i dir-la.
Matins en Xarxa. Quadern d'estiu, amb Jèssica del Moral.
Obrim el quadern, ara sí, i llegim quins continguts porta l'edició d'avui. Va, sumari del que passarà fins a les 11 amb la Gemma Solvay. Gemma, bon dia.
Molt bon dia.
Bona hora, Aurea Castosa.
Bon dia.
Quadern d'estiu, pàgina 1, índex.
El darrer retrovisor d'aquest estiu el dediquem a tota una efemèride. Aquest any en fa 30 de l'aprovació de la Llei de Normalització Lingüística.
La norma aprovada pel Parlament de Catalunya va regular l'ús oficial de la llengua catalana després de la dictadura.
En parlarem amb la presidenta del Consorci per a la Normalització Lingüística, Esther Franquesa.
I l'última signatura del quadern la farà amb aquella traça que el caracteritza el Josep Maria Espinàs.
Que malgrat que té una norantena de llibres publicats, encara no es reconeix a si mateix com a escriptor.
Després d'haver publicat el recull dels seus articles a la premsa, li preguntarem com ha passat l'estiu, si ha fet molta feina d'observació i quins projectes té.
I finalment, el darrer personatge que ens presenta l'Òscar Moré és l'Antonio Jiménez.
Un guitarrista que, com a bon gitano rumbé, té la plaça del Raspall del barri de Gràcia de Barcelona com a paisatge. Aquest és l'últim capítol de la sèrie Personatges i Paisatges, que aquesta setmana i com a traca final està dedicada a la música.
Doncs apa, va, comencem. Aquest any en fa 30 de l'aprovació de la Llei de Normalització Lingüística al Parlament de Catalunya, que va fer efectiu l'ús oficial de la llengua catalana després de la dictadura. Una norma que es va aprovar amb un ampli consens polític.
Tant que va ser aprovada per unanimitat, però tan important com el consens polític va ser el consens social. Després de 40 anys de franquisme hi havia ganes de recuperar el català en tots els àmbits.
I el primer d'aquests àmbits va ser l'educatiu.
El primer centre públic en aplicar la immersió lingüística va ser una escola de Santa Coloma de Gramenet. Els pares eren majoritàriament castellanoparlants i volien que els seus fills tinguessin les mateixes oportunitats que la resta.
Per facilitar el coneixement del català en tots els àmbits, l'any 88 va néixer de la voluntat comuna de la Generalitat i de nombrosos ajuntaments i diputacions el Consorci per la Normalització Lingüística. Esther Franquesa, presidenta del Consorci, molt bon dia.
Bon dia, què tal, com esteu?
Molt bé, en aquests 30 anys s'ha avançat moltíssim pel que fa a la normalització, però no hi han faltat tampoc entrebancs, sobretot últimament per part del govern espanyol i dels òrgans jurídics de l'Estat. Quins han estat, al seu parer, els atacs més durs que ha rebut el català?
En principi, les adversitats en relació a la llengua catalana per part de l'Estat espanyol han estat, jo diria que gairebé continuats al llarg de 30 anys. Nosaltres hem fet camí, sempre a l'alça, sempre positivament, però les lleis de l'Estat espanyol sembla que ens hagin volgut entrebancar. De fet, és com si la mateixa Constitució espanyola, que té l'article 3, que diu que la pluralitat de l'estat espanyol per raó de llengua és clara, no se l'han cregut mai. I a raó d'això han anat contínuament, impugnant lleis nostres, contestant lleis nostres. L'última, la que estan volent aprovar, la llei Wert, n'és un bon exemple. Ha estat continu, però nosaltres també constatem que l'èxit col·lectiu de la llengua catalana va a l'alça.
Quan es refereix a aquest èxit, creu vostè que podem parlar d'igualtat, d'equitat en relació a l'ús, per exemple, del castellà?
Mai no hi ha en situacions, en comunitats on hi ha coexistència de dues llengües una equitat exacta, perquè els usos són diferents, els àmbits on s'actua és diferent i, per tant, això és difícil d'aconseguir. En tot cas, la llengua catalana ha fet un salt qualitatiu en relació al coneixement. Pensem, per exemple, doncs, que en aquests moments l'entenen uns 6 milions, més de 6 milions de persones, i són capaços de parlar els 5 milions de persones. Hem passat d'un 77% a un 83% de la població que el parla, o un 97% pràcticament que l'entén. Això és pràcticament tota la població adulta de Catalunya. Per tant, vol dir que a nivell de coneixement, ara, hi ha àmbits en què encara ens queda camí per recórrer. El cinema, la justícia, en alguns encara ens queda camí.
I, per exemple, un dels reptes dels últims anys ha estat el d'integrar els nouvinguts. Continua sent una prioritat aquesta?
Sí, això ha estat sempre una prioritat. Ja ho va ser en el mateix moment en què es va aprovar aquesta llei que ara acabem de celebrar, la llei de normalització lingüística, la nostra primera llei en matèria lingüística, que dèiem és una llei de tots, en què prioritzàvem que el que havíem de fer és que el català fos la llengua per a tothom, la llengua de tothom, i això continua sent prioritari per nosaltres, perquè continuem sent una terra on venen persones de fora i les acollim, i volem que al marge de la llengua que parlen a casa o en família també puguin utilitzar i conèixer la llengua catalana, que és la que és la vehicular entre tot.
Uh-huh. Esther Franquesa, presidenta del Consorci per la Normalització Lingüística, moltíssimes gràcies per haver atès la trucada de la xarxa i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Matins en xarxa. Estàs escoltant Matins en xarxa amb Jèssica del Moral.
Avui el quadern personal porta l'autògraf d'un gran del periodisme i de l'escriptura, tot i que ell, després de prop d'una norantena de llibres, encara no es defineix com a escriptor. És periodista des de fa més de 36 anys i aquesta primavera va convertir en llibre precisament una selecció dels 11.000 textos que ha publicat diàriament, primer a l'Avui, durant 23 anys, i els últims 13 anys i fins a l'actualitat al periòdico, sota l'epígraf de Petit Observatori. Parlem del senyor Josep Maria Espinàs. Molt bon dia.
Bon dia.
Quadern d'estiu, pàgina 2. Quadern personal.
Bé, com ha anat l'estiu?
Bé, ha anat bé. Hem sobreviscut a l'estiu. Som altra vegada en la vida que en diríem normal. Però no m'ha anat bé. Ho he aprofitat per treballar com sempre, perquè no em telefona ningú, no em diuen res, i estic tranquil, puc escriure el que vull escriure. He acabat un projecte de llibre i res, m'ha anat bé. No. Res.
Un projecte especial. De llibre?
Ostres, jo sempre tinc un projecte de llibre, aquest és el problema. He publicat, em sembla que n'he publicat 88 de llibres. I sempre estic pensant en alguna cosa. Després d'aquest llibre que he citat de recull d'articles de tants anys, sí. Doncs estic pensant en una selecció de personatges que he conegut a través dels viatges a peu. no explicant el viatge a peu, sinó traient de cada llibre els personatges més pintorescos i més interessants que he fet, no? Però, en fi, treballar, això, m'he passat l'estiu escrivint, treballant, i, home, no fent un horari d'oficina rigorós, però déu-n'hi-do, matí, tarda, una estona.
I aquest llibre dels personatges dels a peu, de la sèrie dels viatges a peu, quan veurà la llum?
No ho sé. És possible que per Sant Jordi, és possible. Però francament, no depèn de mi, depèn de l'Isabel Martí, de l'editora, que decideixi a veure què, ja ens posarem d'acord. Però tampoc s'ha de precipitar, no? Sortirà quan pugui.
Es posaran d'acord ràpid, oi, amb l'Isabel Martí? Hi ha molt bona sintonia.
És una editora extraordinària. Extraordinària. Jo que he publicat tants llibres, 80 i tants, i he conegut bastants editors al llarg de la meva vida, doncs, clar, per mi és un descobriment, perquè la gent no em feia comentaris, els editors deien, està bé, publicarem el llibre, però no me l'analitzaven. Per primera vegada m'he trobat que hi havia una persona que em deia, mira, això està molt bé, això vols dir? Això, i comentem tot, i per tant la col·laboració és boníssima, perquè ens entenem molt bé, i sobretot hi ha una frase que diu que a mi m'agrada molt, que és divertidíssima, que em llegeix l'original, llavors hi ha un moment que al costat del marge posa cal, i és la manera tan elegant i que et diu, vols dir que no ho treguis, això, que seria millor.
Aquestes notes al marge, no? Però si vostè fuig de l'adjectivació, justament, no té un estil retòric, no?
No, sí, l'adjectivació ha de complir una funció, però no t'has de lluir amb els adjectius, no? Que és el que passa a vegades. Per fer bonic, l'escriptor que vol fer bonic posa molt adjectius, no? No, l'adjectiu és com el substantiu. Si tu dius, per exemple, no sé, tu ets una noia amable, puc dir-ho, és un adjectiu, i puc dir-ho perfectament, però no puc... Seria una mica empipador dir... amable, discreta, oportuna, guapa, i anar afegint, no? Jo penso que les coses tenen un adjectiu i en principi el busco. I això dona una certa sobrietat al que dius, una certa senzillesa, i no ho converteixen en un text barroc complicat que vols dir-te fent, demostrant que tu saps escriure molt bé, saps?
Aquest llibre que ha de veure la llum, segurament per Sant Jordi, segons explica vostè mateix, quan decideixi la Isabel Martí, quan decideixi la Campana,
sí,
en tot cas, és un exercici de memòria important, no? Perquè aquests personatges dels a peu, bé, ja fa dies d'això.
No, però estan publicats tots aquests llibres.
Vostè agafa els seus propis llibres, no, diguéssim.
Ara, i ara els estan mirant i triant quin personatge pintorès trobava, o curiós o interessant pel motiu que fos, i llavors arrencar-lo de la narració, ja no cal que jo digui estic caminant per aquí, faig allà, trobo allò, sinó que converteixo el personatge en un diàleg amb aquest personatge que he tingut, i realment jo crec que és interessantíssim perquè la gent m'ha dit unes coses increïbles al llarg d'aquests viatges a peu, i algunes pintoresques, i això és el que busco, recull el típic personatge, l'imprevist personatge que jo no m'imaginava que existís i que m'he trobat en el viatge a peu. És un retrat de personatges nous.
Li han dit coses com ara?
Home, m'han dit, per exemple, a Castella, un senyor m'ha dit, jo soy el único que vive de quieto. Això no s'entén, oi?
No, que vive de quieto.
Vol dir que és l'únic que hi ha al poble. Que quan ell es lleva, es lleva el dia. Que quan se'n va a dormir, se dorm el dia. I el vive de quieto, allà sol, no sense ningú més. Això fa pensar, a partir d'aquí jo puc naturalment treure unes conclusions, etc. No?
Els viatges a peu l'han ajudat a afinar el potencial aquest d'observació que llegim cada dia en format de premsa?
No sé si és que he fet els viatges a peu per la meva vocació d'observar, o si realment, com dius, a través de fer viatges a peu, i no només d'això, sinó que de viure, jo he anat madurant un sentit d'observació que és inevitable, que em fixo en unes coses que per mi tenen un sentit determinat, no? Que no estic ficat en mi mateix pensant intel·lectualment què vull fer, què voldria, què m'agradaria, no? M'interessa molt més obrir els ulls, mirar al voltant i descobrir, perquè el que hi ha al voltant sempre és una meravella si tu saps mirar-ho bé, no? I aprens a mirar i llavors ho expliques. I si ho has après a mirar i ho expliques, doncs a la gent li pot interessar.
El motiu a més la curta distància que la llarga distància a l'hora de mirar la realitat?
No ho sé, perquè jo, si per curta distància entenem el que pots veure i el que pots judicar i el que pots analitzar m'interessa molt més que qualsevol especulació teòrica sobre què és el futur. No hi ha res pitjor que el periodista que et pregunta què és per tu la literatura, què és per tu la vida, què és la mort, què penses del... Les generalitzacions em fastigueixen molt perquè per contestar bé hauria d'estar-me mitja hora, no? I amb tres paraules. Recordo quan era jove haver un periodista que va dir defineixis amb tres paraules.
Això es fa molt a les entrevistes de feina, ara.
Això és una bestiesa absoluta. I la gent hi cau, no? I llavors hi diuen, per exemple, jo, sensible a la natura, el cos, van dient coses generals. No? Saps què vaig contestar jo? Això m'ho van preguntar una vegada fa molts anys. Defínese, que era el castellà, en tres paraules. I vaig dir, ese de gafes. I es van quedar parats.
Compte que després li hem de fer un qüestionari per ús d'aquest ràpid.
Perquè tothom feia unes respostes petulants i el que vulguis. I dic, escolta, jo quan feia el servei militar em deien, ese de gafes. I era jo, segur, això sí que ho sé que sóc.